Notícies Migdia, amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. L'increment de casos de coronavirus a Lleida i l'augment de la pressió assistencial a l'Hospital Arnau de Vilanova ha obligat al Departament de Salut a prendre mesures excepcionals. Per evitar el col·lapse del centre sanitari, les autoritats sanitàries han decidit començar a derivar pacients no Covid a d'altres hospitals catalans. El Parc Caulí és un dels escollits i que podria començar a atendre malalts de les zones del Pirineu i l'Aran. De fet, l'Hospital de Sabadell es troba actualment en una situació molt diferent a la viscuda fa només uns mesos i només compta amb 2 pacients amb coronavirus ingressats. Aquesta, la derivació de pacients no Covid, és una de les mesures preses pel Departament de Salut, però també el confinament de 160.000 habitants de la regió sanitària de Lleida, una decisió que la justícia ha tombat, però que la Generalitat ha dit que continua endavant. Quim Torra és el president de la Generalitat.
I com que no acceptem la decisió judicial, el govern de la Generalitat pren la iniciativa i en les pròximes hores, amb la celebració d'un Consell Executiu extraordinari, aprovarà un decret llei per establir el pla de rebrots i poder actuar amb tota la contundència que calgui a cada racó del país en funció de les dades d'evolució epidemiològica. Serà un pla que estipularà quin règim de mesures s'aplicarà a les poblacions i les comarques del país segons els indicadors de contagis, és a dir, un pla que reguli en quins supòsits concrets el govern adoptarà mesures que impliquin la restricció de drets i llibertats, com és la llibertat de moviment.
Després abordarem en profunditat la situació que es viu a Lleida, però en paral·lel l'Ajuntament de Sabadell ha fet un pas més per reforçar la seguretat a la ciutat i evitar la propagació del virus. En els pròxims dies es posarà en marxa un nou dispositiu que contempla mesures com la instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic a la via pública o el desplegament d'un equip d'informadors als barris per incidir en les mesures de protecció a seguir. L'alcaldessa Marta Ferrés en donarà tots els detalls en una roda de premsa aquesta tarda a partir de les 5 des de la plaça del Pi de Can Uriac.
Titulars.
Repassem la resta d'informacions del dia amb l'Helena Molís. Té molt bon dia.
Bon dia.
La bassa de Sant Oleguer i 4 recintes esportius més de Sabadell s'han sumat aquest diumenge al Mulla per l'esclerosi múltiple.
Una edició atípica enguany a conseqüència del coronavirus i en la qual no hi ha hagut el tradicional salt a l'aigua. Tot i això, la voluntat dels organitzadors és la mateixa que la d'altres anys, recaptar fons per la investigació de la malaltia. En parla Dani Blanco, voluntari de la Fundació Esclerosi Múltiple.
Bueno, l'objectiu d'avui és conscienciar una miqueta la gent perquè conegui la malaltia en si i també tots els avanços que hi ha a nivell mèdic i mitjançant la venda de material pues, poder col·laborar amb la investigació per la prevenció i la curació de la malaltia en si.
L'alcaldessa Marta Ferrés, regidors del govern i també de l'oposició, a excepció dels de la Crida, han fet costat a la causa des de la bassa.
Avui posarem el punt final a Notícies Migdia amb òpera, perquè ja es coneixen els guanyadors de l'última edició del concurs de cant Mirna la Cambra.
Són 15 cantants que accediran al curs de professionalització que culminarà amb la interpretació de la flauta màgica de Mozart a l'escenari de la Faràndula. La presidenta dels Amics de l'Òpera, Mirna la Cambra, parla de l'èxit de convocatòria que ha tingut el certamen.
I han vingut de tot arreu, perquè és clar, és un concurs que és per tot Espanya, no solament per Catalunya, sinó que és per tot Espanya, i n'han vingut a tot arreu, de Galícia, de València, de l'Euskadi, de Madrid, de Catalunya, naturalment, i han vingut a tot, de València, de Mallorca, de tot arreu han vingut gent.
Els guanyadors s'han triat d'entre una cinquantena de candidats, tot i que 3 dels personatges han quedat deserts.
I a partir de les 2 donarem pas a la informació esportiva. L'entrenador del Centre d'Esport Sabadell, Antonio Hidalgo, serà el protagonista de l'Hotel Suís d'avui.
El tècnic analitzarà la situació de l'equip a pocs dies que el conjunt arlequinat marxi fins a Estepona, on es concentrarà abans d'iniciar el play-off d'ascens el pròxim diumenge contra l'Atlético B. Tot plegat l'endemà que un dels pesos pesants del vestidor, Manu Lanzarote, hagi anunciat que marxarà del Sabadell un cop acabi el playoff.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. I ho fem amb la previsió del temps de la mà del Manuel Álvarez des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Després de començar el matí amb intervals de núvols abundants, fins i tot alguna tímida precipitació, els núvols durant el matí es trencaran i deixaran pas a moltes estones de sol, però ràpidament creixeran nuvolades cap a l'interior, a zones de muntanya, però que s'aniran estenent al llarg de la tarda a qualsevol altre indret i, de fet, pot precipitar en forma de xàfec a qualsevol punt. Això sí, sempre seran menys probables i menys intenses a la franja costanera. Per tant, tarda passada per aigua amb tempestes que seran freqüents a l'interior i la temperatura, que en general no patirà grans canvis, si bé podria baixar lleugerament cap a l'interior, encara però amb valors fregant els 30 graus en aquest sector i els 28 al sector del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, hem de dir que la C-59 a Caldes de Montbui hi ha aturades d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa per les tasques de retirada d'un camió que s'havia accidentat. En canvi, ja s'ha normalitzat la situació a l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda i també s'ha recuperat la normalitat a la C-17 a Mollet del Vallès a conseqüència d'un accident que ha tingut lloc aquest matí. S'havien hagut de tallar diversos carrils d'aquestes dues carreteres. I com funciona a aquesta hora el transport públic? Ens ho explica des del Transmet el David de Toro. Molt bon dia, David.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons informen les empreses operadores d'aquests serveis. Recordeu, però, que a la línia R1 de Rodalies es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes, pel desperfecte del temporal Glòria. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant 7 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Hospital de Sabadell rebrà pacients greus sense Covid-19 de l'Hospital Arnau de Vilanova. El centre lleidatà ja ha començat a derivar pacients no Covid a altres hospitals catalans per reduir la seva càrrega assistencial arran del rebrot que s'està vivint en els últims dies a la regió. En concret, els pacients greus de les àrees sanitàries del Pirineu seran els que vindran al Parc Taulí, tot i que també s'emportaran a Manresa, Igualada o Reus. Des de l'Hospital Sabadellenc expliquen, Helena, que és una mesura habitual, tot i que ara es faci de forma excepcional pel coronavirus.
I encara sobre l'Hospital de Sabadell, avui el Parc Taulí ha donat d'alta el tercer pacient que tenia ingressat per coronavirus. Això fa que la xifra total de persones hospitalitzades amb la malaltia sigui de 2 en tota la corporació. Per altra banda, demà s'aprovarà el nou pla de contingència que el centre hospitalari ha estat redactant els últims dies de cara al possible rebrot de la tardor. Pel que fa a la resta de dispositius, com l'Hospital Temporal Vallès Salut, el Taulí recorda que és competència de la Generalitat activar-los quan sigui necessari.
I aquesta tarda, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, presentarà un nou dispositiu per evitar que apareguin nous brots de coronavirus a la ciutat. A les 5 de la tarda coneixerem les noves mesures que s'impulsaran, com ara la presència d'informadors a la via pública i punts dispensadors d'hidrogel al carrer per reforçar la seguretat. I és, sens dubte, una de les qüestions del dia. Més enllà de la ciutat, el govern de la Generalitat aprovarà un pla de rebrots per mantenir el confinament al Segrià.
Ho han anunciat aquest matí Quim Torra, president de la Generalitat, i el vicepresident Pere Aragonès en una roda de premsa on també han rebutjat la decisió de la Fiscalia de Lleida, qui no ha ratificat el confinament domiciliari de Lleida i d'altres municipis del Segrià.
No estem d'acord amb aquesta decisió judicial. No l'acceptem. Assumeixo les conseqüències que se'n derivin, però no puc posar en perill la salut de les persones. Estem parlant de mesures de protecció de la població urgents que no poden encallar-se ara en un conflicte competencial o de formalitats per la via dels jutjats penals.
Per la seva banda, el vicepresident Pere Aragonès ha anunciat un pla d'ajudes de 4 milions d'euros per als comerços del Segrià.
Ahir amb el president vam acordar que es disposarà d'un primer fons de 4 milions d'euros del fons de contingència per ajudes directes en aquells establiments i negocis més afectats per les mesures preses al Segrià. Per tant, fonamentalment, el sector del comerç i el sector de la restauració.
Amb tot plegat, el president de la Generalitat i també la consellera de Salut han demanat als ciutadans de Lleida i dels municipis afectats del Segrià que segueixin amb el confinament domiciliari.
I a tot això, Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, s'ha mostrat contrari a la resolució judicial que ha tombat el confinament parcial del Segrià. En declaracions a RAC1 s'ha preguntat si algú que no entén de la matèria pot opinar i no deixar que s'actuï segons els consells dels epidemiòlegs. Tot i això, ha fet una crida a ser una mica autocrítics perquè no es va actuar a temps, preveient que podria passar una cosa així, especialment tenint en compte la mobilitat dels temporers. I per la seva banda, el govern espanyol de moment es manté al costat de la Generalitat pel que fa al confinament d'aquestes ciutats.
Sí, el govern de Pedro Sánchez descarta ara decretar l'estat d'alarma al Segrià. Apunten que el president de la Generalitat, Quim Torra, té prou instruments legals per impulsar les mesures de confinament i defensen que la decisió del jutge es pot recórrer.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha enviat ja a tots els presidents de les comunitats autònomes el primer esborrany d'un nou pla per evitar rebrots.
Segons ha avançat el diario.es, aquest primer esborrany indicaria que, depenent de l'afectació del virus, el primer pla de xoc en cas de rebrot l'hauria d'aplicar a la mateixa comunitat afectada. En segon lloc, si el rebrot evoluciona i afecta més d'una comunitat, seria el Ministeri de Sanitat qui se n'ocuparia. I en cas que el rebrot s'extengués per tot el territori espanyol, es contemplaria implementar de nou l'estat d'alarma. Aquest esborrany també inclou una reserva de material, equipaments de protecció individual o ventiladors per cada comunitat.
I a Catalunya, l'Hospitalet és l'altra gran ciutat on s'ha detectat diversos rebrots. Ara per ara, la Generalitat, Helena, descarta un confinament perimetral.
Sí, en una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcaldessa del municipi, Núria Marín, ha dit que el que els preocupa és no tenir ben traçats els positius de Covid perquè aquestes persones tinguin una bona atenció i no provoquin més contagis. L'alcaldessa ha explicat que mantindran una reunió avui amb la Generalitat per abordar noves mesures de seguretat.
I deixem de banda un moment el coronavirus per centrar-nos en política. I comencem al País Basc, on el Partit Nacionalista Basc ha revalidat la victòria a les eleccions, però sense majoria absoluta.
Això fa que el PNB hagi de triar ara amb qui vol governar, és a dir, amb Bildu, que se situa com a segona força al País Basc, o el Partit Socialista d'Euskadi, en tercera posició en els comicis d'ahir diumenge. Mentrestant, a Galícia, el popular Alberto Núñez Feijó ha revalidat la majoria absoluta amb 42 escons. El BNG ha fet el sorpasso al Partit Socialista gallec i s'ha situat com a segona força amb 19 escons, mentre que els socialistes n'han obtingut 15. La divisió entre les Marees i Podem, que anaven per separat en aquests comicis, han fet desaparèixer les dues formacions del Parlament gallec.
I la justícia suïssa investiga una transferència de 3 milions i mig d'euros del compte del rei Joan Carles I.
Segons el fiscal, el compte de Joan Carles hauria fet una transferència de 3 milions i mig a un compte de les Bahamas, un compte pertanyent a l'advocat Dante Canònica.
I acabem amb un apunt perquè mor l'home més vell de Catalunya i també de tot l'estat als 110 anys. Així n'ha informat l'Ajuntament de Blanes, on residia amb la seva família. Joaquim Illas Illas, conegut popularment com en Falet, ha mort a només 13 dies per complir 111 anys. La dona més gran de Catalunya i també de l'estat té 113, resideix a Olot i va superar la Covid-19. Tornem a Sabadell per explicar-vos el malestar i la preocupació entre els paradistes del mercat ambulant dels Marinals. Després de 4 setmanes situats al carrer del Quebec, tal com estava previst, els encants van tornar a la seva ubicació habitual aquest dissabte, és a dir, al carrer de la Palma, al costat del mercat municipal del barri. Un cop allà, els marxants van detectar que alguns punts de venda havien quedat mal situats o desplaçats en carrers adjacents. En senyal de protesta, una desena de venedors va marxar sense instal·lar la seva parada, però abans de fer-ho van acordar amb la regidora de Comerç, Sònia Sada, ubicar tots els punts de venda només en un carrer, el de la Palma.
Es tracta d'una solució ràpida i consensuada que en principi es farà efectiva el pròxim cap de setmana. L'acord arriba després de la queixa dels marxants, que dissabte van comprovar in situ que hi havia massa separació entre les parades, diverses barreres arquitectòniques i punts de venda situats desplaçats als carrers d'Irlanda i Cunillera, tocada al carrer de la Palma. Núria Castillo és portaveu dels marxants i explica els motius de la queixa.
El problema és que, primer, la xurreria anava, és un remolc gran, molt pesat, i anava a aquella cantonada, diguéssim, cantonada carretera de Terrassa, i quedava un desnivell tan gran que és impossible que allà es posi un remolc. Llavors això sobre un plan on jo entenc que no es veu. I després, arquitectònicament, o sigui, és molt dificultós vendre amb una farola, amb uns arbres davant, vull dir, és inclús fins que la gent pot estar mirant una cosa i caure, no?, o xocar-se, jo què sé.
José Sánchez també és un venedor ambulant d'aquest mercat des de fa més de 45 anys i subratlla que hi havia parades que no hi cabien. Sánchez demana solucions que garanteixin que tots els venedors treballin en igualtat de condicions.
Y había un plano original en el cual se veía un dibujo que como que todo circulaba, digamos, por lo que es la calle, y a la hora de la verdad, pues claro, se ve que no era en la calle, era encima de la acera. Entonces, claro, había paradas que no cabían, las tenían que poner desplazadas, y claro, el mercado quedaba roto, roto. Y hay que intentar que eso no pase, porque aquí todos tenemos que tener las mismas oportunidades y ja està.
Dels 28 paradistes, una desena va decidir no instal·lar la seva parada aquest cap de setmana i expressar així el seu descontent amb el muntatge firal. Abans, però, van fer sentir la seva queixa davant de la regidora de Comerç, Sònia Sada, qui els ha ofert una solució immediata per al pròxim dissabte.
Amb la resta de paradistes que estaven i abans que marxessin aquests que no han volgut muntar, hem intentat buscar una solució ràpida i que sembla que encaixa per la propera setmana. I és traslladar totes aquestes parades que estaven a Cunillera i no compleixen amb els espais de mesures sanitàries a continuació del carrer La Palma. De fet, així és el que s'ha establert. Els hi farem una proposta, els enviarem el plànol i, si els agrada, el dissabte que ve muntarem així.
D'altra banda, els comerciants asseguren tornar a la feina amb moltes ganes i amb l'esperança que augmentin les vendes, tot garantint diverses mesures de seguretat, com per exemple la col·locació de plàstics de protecció lateral entre parades.
Doncs el mercat ambulant dels Marinals ha tornat al seu emplaçament original aquest cap de setmana, mentre que ara fa 8 dies ho feia el del centre. Per tant, a hores d'ara, l'únic que es manté fora de la seva ubicació inicial és el de la zona hermètica, que continuarà de forma indefinida al carrer Bernat Metge. Malgrat alguns inconvenients, en general, la regidora de Comerç, Sònia Sada, està satisfeta de com han funcionat els canvis fins ara. El següent pas, ha apuntat, passa per consolidar l'activitat dels mercats ambulants, que ha estat aturada durant els 3 mesos d'estat d'alarma.
Els marxants locals és un dels col·lectius que més ha patit el tancament durant l'estat d'alarma amb una aturada total de la seva activitat. Per donar-los un nou impuls, l'Ajuntament de Sabadell ha donat la possibilitat a aquest col·lectiu d'optar les subvencions que cada any s'atorguen a les associacions de comerciants de la ciutat, uns diners que després es destinen a l'organització d'activitats de dinamització. N'ha parlat la regidora del RAM, Sònia Sada.
Fins ara, el col·lectiu de marxants no n'havia demanat. No estava dintre d'aquest circuit, perquè tampoc no era alguna cosa que s'havia plantejat per aquest tipus de comerç. I els hem dit que per què no, que demanin aquesta subvenció i els acompanyarem, els ajudarem a buscar fórmules de dinamització que encaixi, també per estem a un lloc a l'aire lliure, per al pas de la gent, tampoc no pots muntar un escenari aquí al mig perquè no facilitaràs la circulació de la gent, però segur que trobarem algunes cosetes que es puguin fer.
Petites accions que pretenen fer més atractiu el comerç ambulant, que ha quedat molt tocat per la crisi del coronavirus.
Anem a d'altres qüestions del dia en format més breu. I comencem a l'aeroport de Sabadell, que ha tancat el mes de juny amb gairebé 4.200 operacions de vol.
Una xifra que representa una caiguda del nombre d'enlairaments de l'11,4% en relació al mateix mes de l'any passat. La xifra de passatgers també ha disminuït aquest mes de juny fins als 255, pràcticament un 58,5% menys respecte del juny del 2019. Així n'ha informat avui AENA.
Enllestir de la remodelació de les escales del carrer Llobregat a Torre Romeu.
L'actuació s'ha focalitzat en les antigues escales de fusta ubicades en paral·lel a les escales mecàniques del carrer Llobregat. En concret, s'han substituït les travesses de fusta per nous esglaons fets amb formigó. En la millora de les escales hi han treballat un grup de persones en situació d'atur i que participen en programes d'ocupació de l'especialitat de construcció. La majoria són gent de més gran de 45 anys i que portaven sense feina més de 2 anys.
La Mostra d'Arquitectura del Vallès, que organitza el Col·legi d'Arquitectes, reconeix un projecte de Sabadell.
En concret, els estudis per a la definició del Pla Directori de l'Espai Obert Urbà de Tomàs Castro. La candidatura ha estat reconeguda amb el Premi Diputació de Barcelona Accions Innovadores en la gestió de l'hàbitat urbà. Entre els elements que ha valorat el jurat hi ha que el projecte afronta una realitat urbana complexa i necessitada de relligat, i alhora que s'anticipa les futures accions a realitzar en l'espai públic de la ciutat.
En clau comarcal, detingut un conductor que hauria atropellat un home a la matinada de diumenge en una zona d'oci nocturn del municipi i després hauria fugit.
La víctima, traslladada en estat greu a l'hospital, va acabar morint. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a quarts de 5 de la matinada de diumenge i en trobar la persona greument ferida, van iniciar un dispositiu de recerca per localitzar l'autor de l'atropellament mortal. Ara, agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort.
Un atropellament que va tenir lloc a Cerdanyola del Vallès. I el salari mitjà de la població resident al Vallès Occidental ha estat de gairebé 28.500 euros bruts el 2018.
Són dades del Consell Comarcal del Vallès Occidental en municipis de més de 40.000 habitants. La xifra és un 4,8% superior a la mitjana catalana i un 14,2% més alta que la de la mitjana espanyola, situada en els 24.900 euros bruts. La diferència de sou entre homes i dones és del 21,6%. És a dir, que el sou mitjà dels homes a la comarca va ser de 31.739 euros, mentre que el de les dones va ser de 24.872.
10 minuts per arribar al punt de les dues. La campanya solidària Mulla't per l'esclerosi múltiple arriba amb canvis a causa de la pandèmia, però en plena forma els seus 27 anys de vida. I és que enguany, per tal de garantir les mesures de seguretat i distància i evitar la propagació de la Covid-19, no s'ha fet el tradicional salt massiu. En canvi, s'ha habilitat l'opció d'ajudar a la Fundació Esclerosi Múltiple a través d'una campanya en línia.
A Sabadell, un any més, la cita solidària ha comptat amb la implicació de les piscines de la Bassa, el Club Natació Sabadell, el Cercle Sabadellet, el Club Tenis Sabadell i a les piscines Joan Serra. Les instal·lacions s'han posat a disposició dels banyistes aquest diumenge per fer els seus metres solidaris i per vendre el material de la campanya, com ara samarretes, tovalloles i bosses. Enguany, però, no s'ha pogut fer el tradicional salt a la piscina municipal, la qual cosa no ha impedit que tothom hi col·labori. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, explica el compromís de la ciutat amb la cita solidària.
Un any una mica estrany, perquè sabeu que cada any estàvem acostumats a tenir la foto de la gent saltant a les piscines. Aquest any la pròpia Fundació ens va recomanar per tema, evidentment, de la pandèmia, no fer-ho, però malgrat tot el nostre compromís segueix intacte, no? I per tant, un any més, venir aquí a la Bassa, que com sabeu és la piscina més emblemàtica de la nostra ciutat, per acompanyar en aquesta lluita, per donar el nostre suport i sobretot la visualització, no? Que també és el més important, i prendre consciència que aquests dies només parlem de pandèmia, de Covid, però que evidentment hi ha moltes altres malalties que requereixen d'investigació.
Anna Castejón, afectada per la malaltia, explica que l'esclerosi múltiple es manifesta de formes variables i molts cops són ocultes. Per això destaca que cal fer consciència per informar la població de les seves conseqüències.
Bueno, jo crec que sí, que hi ha molta gent que no és conscient i hi ha molta gent que potser la té i no ho sap, com jo, per exemple, perquè m'ho van dir fa anys que bueno, és controlant, però no m'ho van dir en ferm, definitivament. Llavors, jo crec que sí, que encara s'ha de fer més conscienciació i que la gent ho vegi que tenir això no vol dir acabar en cadira de rodes. O sigui, que hi ha moltes coses que es poden fer.
L'esclerosi múltiple és una malaltia crònica que ara per ara no té cura i que afecta prop de 9.000 persones a Catalunya. És la segona causa de discapacitat entre els joves després dels accidents de trànsit.
A partir del 20 de juliol, no farem vacances.
Cada matí, de 9 a 11, us proposarem trepitjar el territori de nord a sud i de l'est a l'oest.
Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos.
Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu a la teva ràdio de proximitat.
Centre d'Estètica Nova Imatge, un centre amb més de 20 anys d'experiència i amb diversitat de serveis unisex pel benestar del teu cos. Massatges, depilacions, manicures, pedicures i molt més. Ens pots trobar al carrer Calders 165 de Sabadell o bé fer una ullada al nostre Instagram @estetica_nova_imatge. Truca'ns al 93 711 44 87 i t'atendrem.
Fem un ret! Vine a Red Bar per gaudir de les grans terrasses i espais segurs i confortables amb aparcament gratuït 24 hores. Sushi, burgers gourmets, pizzas, amanides, grills, cervesa de bodega... Recorda que també disposes de servei a domicili i per recollir les 24 hores del dia. Red Bar és casa teva.
Gasoils Cruella. Servei de gasoil a domicili. Calefacció, automoció, agrícola... Visiti'ns al carrer de Vallavell 177. A la nostra botiga trobarà ampolla i cartutxo de gas, accessoris per al càmping i petit electrodomèstic. Gasoils Cruella, carrer Vallavell 177, Sabadell. Servint servei.
espacio multidisciplinario? Bienvenido a NAPES Abogado y Gestoría Administrativa. Te ofrecemos un servicio integral de gestoría y bufete de abogados, destinado a todos los clientes, tanto particulares y empresas. Prestamos servicio de gestión y asesoría en todas las áreas. Puedes encontrarnos en la calle Sol y Padrís 8, a través de las redes sociales o llamándonos al 669-337-540. ¡Te esperamos!
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Torna al programa de música electrònica amb més ritme de tot el Vallès.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Divendres de 9 a 11 i dissabtes de 10 a 12 de la nit, música electrònica sense interrupció, non-stop. I recorda, tornem al setembre.
Do you remember?
Vitamina.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
5 minuts per les dues nits d'estiu, així es titula el nou recull de contes on participa l'escriptor sabadellenc Roc Casagran. Tot i el nom idíl·lic del llibre, el relat escrit per Casagran tracta sobre una realitat molt més dura, el dia a dia de les persones que viuen en els camps de refugiats.
L'escriptor sabadellenc ha explicat en una entrevista al programa Connectats de Ràdio Sabadell que cada autor tenia llibertat absoluta per tractar el tema que volgués en el seu relat. És per això que Casagran va aprofitar el confinament i la creació del seu conte per enfrontar-se a un record que el perseguia des de feia temps, i és que l'escriptor ha visitat en diverses ocasions diferents camps de refugiats, una realitat que li ha costat de digerir i que finalment ha pogut plasmar en el conte Masses Portes.
Camp de refugiats, no tot de persones que intenten buscar un refugi i que malauradament les nostres societats ho impedeixen massa sovint, de vegades que és molt present a la premsa, quan han passat fets, doncs que són, diguéssim, que hi ha molta càmera pel mig, etc., però moltes vegades doncs, aquests refugiats simplement són persones que van fent la seva vida fora de la llum pública, no? I em sembla que continuar-ne parlant, ara que potser no és el tema habitual en les notícies, doncs també està bé.
El llibre publicat per l'editorial Univers compta també amb els relats de Sergi Pàmies o Sílvia Soler. Sobre plans de futur professional, l'escriptor sabadellenc Roc Casagran ha assegurat que a hores d'ara se centrarà en cuidar els seus dos fills i que, per tant, no hem d'esperar novetats literàries seves fins d'aquí un temps.
I la 24a edició del concurs Mirna a la Cambra ja té guanyadors. 15 cantants han estat escollits per aprendre a interpretar els diversos papers de l'òpera La flauta màgica de Mozart. En total, 51 persones es van presentar al concurs, que s'ha celebrat els dies 8, 9 i 10 de juliol. D'aquests, 27 van passar les proves selectives i 15 han estat els escollits per fer el curs de professionalització a l'Escola d'Òpera de Sabadell i acabar interpretant la flauta màgica a la Faràndula els dies 22 i 24 d'octubre.
La presidenta dels Amics de l'Òpera de Sabadell, Mirna Lacambra, ha valorat de forma molt positiva la 24a edició del concurs que porta el seu nom. Reconeix que patien per si la participació arran del coronavirus seria molt baixa, però resulta que ha estat un èxit.
Ha vingut moltíssima gent a concursar, més que mai. Els xicots i xicotes, els alumnes, doncs, els concursants han vingut més que mai perquè estaven desitjosos de poder fer coses, perquè estar tant temps sense fer res, doncs estaven desitjosos de participar i ha anat molt bé. Ha hagut un nivell estupendo.
També, com diu la cambra, pel que fa a la qualitat dels aspirants, que ha sorprès gratament el jurat. Ara tots els escollits podran gaudir d'un curs de 2 mesos per aprendre a cantar òpera, sobretot per conèixer totes les tècniques que fan falta per interpretar correctament un personatge dalt dels escenaris.
És un curs de 2 mesos per ensenyar a afrontar un personatge, perquè de vegades el més difícil, sí, saben música, saben cantar, però com afrontem un personatge? Penseu que treballen 8 hores diàries, no és una broma. Estan 2 mesos treballant 8 hores diàries de tot, música, escena, coreografies, gimnàstica també, història, en fi, tot el llenguatge, tot.
El jurat ha deixat 3 places desertes perquè cap dels aspirants s'adequava o tenia el nivell suficient per interpretar els personatges. Des de l'organització convocaran unes noves proves de selecció per omplir-los, tot i que expliquen que es tracta de papers petits.
I abans de marxar us expliquem que el cicle de concerts Sopars i Som, organitzat per UIU Promotors per incentivar la recuperació cultural de la ciutat, s'allargarà amb tres noves sessions. La Terrassa de l'Urpí, els Jardinets de l'Espai Cultura, acollirà entre setembre i octubre els concerts de la sabadellenca Mar Fallos, Roger Mas i també Toni Xuclà. Les entrades pels espectacles ja es poden aconseguir per internet. Així acabem el Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb aquest protagonista de luxe, l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell, Antonio Hidalgo. Que vagi bé, adeu, fins demà.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.